6:06 del matí, és el Molta Comèdia, la secció que avui estrenem amb l'Eduard Gené, crític cultural a la nostra ciutat. Molt bon dia, Eduard.
Bon dia tinguem.
Ostres, quin ritme portes, Eduard.
No, estic content. Ostres. perquè clar, ja ho diu, la cançó ja ho diu, parlem del negoci de l'espectacle, que no només és negoci.
El negoci no està molt bé, ara mateix.
No, el negoci està fotut, però vull dir, la cançó ve dir això, diu, un moment, això és un negoci, però no us oblideu que a part que és un negoci, hi ha alguna cosa més.
És com el Barça, més que un club.
Bé, ja sabia, que en Morales...
T'entraria en algun tema...
Entraria en una cosa de futbol.
No podia estar-hi.
No podia estar, és veritat.
Eduard, a una secció al Molta Comèdia, on abordarem cada dimecres el que deixem enrere al cap de setmana a l'apartat cultural i el que ens ve. De moment el que deixem enrere... és la gala Catalunya aixeca el taló,
sí,
celebrada al Coliseum de Barcelona,
sí,
abans d'ahir.
Sí, jo no la vaig veure, eh?
Jo tampoc vaig fer el seguiment de la gala, excepte uns minuts.
Ja t'ho avanço.
A mi no em mireu, tampoc.
Però vaja, sí que haurem llegit crítiques del tarannà de la gala,
sí,
l'humor, les referències, evidentment, a les retallades, sí, a l'IVA, el 21%...
Sí. Bé, jo diria...
La cosa està fotuda, com començàvem dient, el negoci està fotut, Eduard.
Sí, jo diria que comença una temporada amb unes característiques bastant diferents de les anteriors, no? Perquè ara hi ha uns quants mesos, o sigui, a partir del setembre de l'any passat va començar aquest augment de l'IVA, i per tant, diguéssim, ja hi ha hagut una temporada amb aquesta realitat funcionant. I quins són els resultats d'aquesta realitat? Doncs els resultats són que la caiguda real de la recaptació dels teatres barcelonins a la temporada ha estat una baixada del 33%. Aquesta ha sigut una de les dades. L'altra, que és la caiguda dels espectadors, que ha estat d'un 21%.
Com li va?
Què passa? Això són promitxos, hi ha teatres que més, hi ha teatres que menys. Nosaltres, per exemple, a aquesta ciutat tenim una excepció que confirma la regla, i és que el Teatre Auditori ha tingut aquest any un 80% d'assistència.
Sempre que hem tingut ocasió de parlar tant amb el seu director, el Pep Tuga, sobretot el Pep, com amb el programador, el Gerald Fanon, ens han dit que aquí estan salvant la cosa.
Sí, bé, aquí es donen unes característiques, ara podríem parlar ja de que Sant Cugat és diferent, de que allò green en smart city, podríem dir moltes coses, però el que és veritat és que el teatre multidisciplinari, com és el cas del Teatre de Sant Cugat, té unes característiques diferents. En aquesta presentació que va haver-hi, el que també es va tractar, per exemple, va ser com un teatre com la Gandeta del Liceu, que la Gandeta del Liceu, amb el seu apartat específic, doncs, ha tingut 251.000 espectadors, i de fet ha augmentat un 5.5% dels espectadors, cosa que si mires els preus de les entrades, quedes una mica garratibat, que és la veritat, perquè és que no, jo no m'acabo d'entendre massa bé si considerem el tema de la crisi. I una cosa característica és que la funció, la comèdia, l'espectacle que ha tingut més espectadors, doncs ha sigut feta per una sèrie de gent que de fet no són actors de teatre ni actius de teatre. Alguns sí, però altres no, que és la gent del Polònia, que va fer l'espectacle sobre la monarquia.
La família real, que és l'obra amb més espectadors de la temporada passada.
Exactament. I llavors és molt, per mi, curiós i a la vegada característic del que està passant.
Significatiu.
Exacte. Que és un espectacle que té tant èxit i que precisament no respon, diguéssim, als paràmetres més normals del que podíem pensar que és el teatre.
Tornant a aquestes xifres, Eduard,
sí,
de que es van saber als voltants, hores prèvies, hores posteriors al Catalunya aixeca el taló, no hem d'oblidar, però, que estem tornant a unes xifres d'assistència d'espectadors, 2,3 milions d'espectadors als congregats aquest 2012-2013,
sí,
semblants a les de l'any 2005.
Sí, sí, clar.
Des del cantó optimista, positivista, que diria l'Àngel Casas, hem de pensar que el teatre català tirarà endavant.
Sí, jo penso que tirarà endavant, i a més es dona una circumstància que m'agradaria remarcar, eh? Si tu observes totes les programacions que van sortint, que han sortit pràcticament totes, del TNC, doncs del Romea, de la Beckett, etc., i del grup Focus, el que es comprova com la situació difícil el que fa és estimular una sèrie de creativitat que probablement no es hagués produït. O sigui, la gent, davant d'una circumstància doncs difícil, comença a pensar. I el canvi, en el cas del Teatre Nacional de Catalunya, el canvi de direcció des del Sergi Belbel al Xavier Bertí ha fet una cosa, ha fet una espècie de revolució interna important.
Important penseu, i bona, diríem, Eduard.
Jo diria que positivíssima, molt positiva. Perquè la sala tallers s'havia tancat, hi havia problemes econòmics, no podien tal, la sala tallers s'ha reobert i s'ha obert a la gent de l'Institut del Teatre. I com a conseqüència es dona per mi una utilització de la sala tallers que precisament respon molt a una de les parts de les coses que ha de fer el Teatre Nacional.
Ara no traurem mèrit ni com a director artístic ni com a director del Teatre Nacional de Catalunya que ha estat en els últims anys Sergi Belbel, però com s'entén, Eduard, que per exemple un aspecte com aquest, la sala tallers, que es pot utilitzar perquè gent de l'Institut del Teatre vagi a fer les seves primeres representacions, que pot acollir també altres funcions de format més petit, que estigui tancada?
Jo m'imagino, a veure, en Sergi Belbel és un gran autor, és un molt bon director de teatre. La gestió d'un ens com el Teatre Nacional necessita altres coses, eh? És a dir, demana a la vegada de tenir, perquè fixa-t'hi bé, amb el Teatre Liceu passa una cosa similar però al revés, no? Aquests grans ens, aquests grans vaixells que en construeixen per fer tot això, necessiten una gestió administrativa i econòmica a l'alçada de qualsevol empresa.
Però ha de ser complicat que una persona del món del teatre, que el teatre és de tot menys fred, que arribi a un lloc de treball, com és la direcció d'un espai com el TNC, que s'ha de ser fred, s'ha de ser com un home de negocis, però amb tota aquesta sensibilitat que té el món del teatre, també s'ha de comprendre una mica la seva situació.
Sí, bueno, jo potser no li aplicaria el fred, en el sentit de com distant o indiferent, però sí de tenir uns coneixements que són alguna cosa més que saber doncs, de teatre.
Clar.
I llavors aquesta possibilitat... Sí que l'equip, hi ha un equip molt ampli, i aquest equip suposo que des del punt de vista administratiu i econòmic ja funcionava, no? Però fa falta, i a vegades també una visió que vagi una mica més lluny del dia a dia. I jo penso que l'Albertí en aquest cas, i ho diríem amb altres coses, fixeu-vos-hi que una de les característiques d'aquest principi de temporada és que s'han creat una sèrie de relacions, no s'han creat, ja existien, però s'han confirmat i consolidat una sèrie de vinculacions que fan que l'Orquestra del Liceu toqui a l'Auditori de Barcelona i que l'Orquestra de l'Auditori faci un concert al Liceu. O que en la temporada del TNC es prepari una sèrie d'obres i es vinculi, en molts casos, amb xerrades i amb pel·lícules projectades a la Filmoteca Nacional. O sigui, crear una espècie de xarxa, de unió entre diferents espais públics, que tots estan pagats, la majoria doncs, pel govern, o per les diferents administracions, i es fa aquest tipus d'acció perquè això lligui i la gent tingui estímuls. Un tio pot anar a veure, es plantegi veure doncs, l'Orso Tatuada del Tennessee Williams al Nacional, i a la vegada a la Filmoteca, la mateixa setmana de l'estrena, es passarà la pel·lícula a la Filmoteca. Aquest és un element per mi molt, molt positiu que segur que si no s'hagués produït una crisi no s'hagués plantejat.
Cadascú aniria per la seva i, vaja, salve-se quien pueda, com es diu en castellà.
Exactament, exactament, és així.
Un altre que has tocat de passada, Eduard, és el Liceu, però aquest es troba des de la marxa del seu director, de moment, sense relleu.
Bé, el Liceu porta un temps de crisi interna, i ja la portava amb l'antic director general, el senyor Marco, i el que teníem en aquell moment a les mans era un problema, com tots, econòmic. És a dir, el Liceu, com sabeu, doncs, està subvencionat o està recolzat des del punt de vista econòmic pel Ministeri de Cultura del Govern Central, per una banda, per l'Ajuntament de Barcelona, per una altra, per la Diputació de Barcelona, per una altra, per la Conselleria de Cultura per una altra i per la Guixeta. Aleshores, aquesta suma que ha passat tots els, a totes les administracions han baixat, i en el cas del govern central la baixada és del 50%, va ser del 50%. Per tant, en Marco, com a director, en aquest cas general, es va trobar amb un problema que va obligar, per una banda, a retallar la temporada, i per altra banda, que doncs, al final no va ser tant com es deia, i per altra banda, el que va obligar és a preparar un ERO. Clar, això és impensable. I és impensable real, que entraria en una altra disquisició, que seria la comparativa aquesta sempre fotuda entre què passa amb els espais a Madrid o a Barcelona, no? Diguem, museus, etc. Llavors, ara que hi ha en Matabosc el fitxen al Real com a director artístic, i en aquest moment el Teatre, el Liceu, només té en Pons, dic només, no perquè és molt tenir en Pons com a director d'orquestra i director del cor i tot plegat, però només hi ha en Pons i no té el suport en aquest moment d'algú que com en Matabós tingui molt bones connexions.
I no poden buscar algú altre.
Sí, sí, estan buscant.
Ostres, però tan complicat està la cosa.
Home, jo et diria que el problema és molt senzill d'entendre. Si tu vols una persona de categoria, hi has de pagar. I clar, si tu no tens diners, ai, no pots pagar.
Clar, i no pots fer un euro i després un euro fita a algú que demani molt.
Clar, el problema és així. Llavors, què poden fer? Doncs buscar una figura que sigui equivalent a en Matabós, els demanarà uns diners que en principi no tenen. Que no vol dir que es puguin trobar amb algú que, pel que sigui, tingui un interès especial en venir al Liceu i que, per tant, el tema dels diners no és que no sigui important, però que quedi en un segon pla.
Totalment.
Eduard, tenim al telèfon la primera persona que has volgut convidar a aquest Molta Comèdia per fer referència ara a la Fira de Tàrrega, que ja va acabar. És el Joan Berlanga, l'actor santcugatenc. Joan, molt bon dia.
Bon dia.
Home, Joan, com estàs? Soc Eduard.
Què tal, Eduard? No sabia pas que eres tu qui em convidava.
Home, a veure, et convido al programa de Sant Cugat a fons, eh?
Molt bé.
Jo, en aquest cas, sóc un col·laborador d'aquest programa que titulem Molta Comèdia.
Sí.
I clar, jo he pensat, i els hi vaig dir aquí amb els companys Sergis, els hi vaig dir que em semblava imprescindible que una persona que precisament d'aquí i que ha estat doncs, a la Fira de Tàrrega doncs, pogués dir una cosa de què li ha passat a la Fira de Tàrrega.
Sí, bueno, no sóc l'únic, eh?
Ja ho sé, ja ho sé, però ja. Que tots no poden sortir.
Ja.
A veure, jo el que vull preguntar-te és quantes representacions vareu fer?
Vàrem fer dos, 3, 4, 5, 6.
Déu-n'hi-do. Sí. I ho vau fer seguint la idea, bueno, haig de dir, potser no ho han dit abans, que es tractava de l'obra de Vázquez Montalbán i de l'adaptació de Vázquez Montalbán i de Carvalho, i que tu ets Carvalho a l'obra.
Sí.
I ho vau fer també seguint una mica el que havia passat fins ara amb una biblioteca.
Sí, exacte. Aquest espectacle ja es va concebre per commemorar l'aniversari d'una biblioteca, la de Vallvidrera, i la Txell Roda, que és la directora, ja ho va concebre com un espectacle per fer en un espai tipus biblioteca. En el cas de Tàrrega ho vam fer a l'Arxiu Comarcal de l'Urgell.
I responia a les característiques de com es va fer, com
sí,
i aquí a Sant Cugat, que vau fer dues funcions aquí a Sant Cugat.
Aquí a Sant Cugat van fer dues funcions a la biblioteca, sí, sí, a la Gabriel Ferreter.
I la resposta del públic?
La resposta del públic...
Digues la veritat, Joan, eh?
Mira, jo precisament amb aquestes coses sempre m'agrada dir la veritat, perquè crec que és el termòmetre que... o el baròmetre, no sé com es diu, que fa que confiïs en un muntatge o no. I jo en aquest moment et puc dir que estic plenament convençut d'aquest muntatge per la resposta del públic. A tot arreu on ho hem fet, a Vallvidrera, a Sant Cugat, a Tàrrega, ha estat meravellosa, vaja, increïble. Jo em sento molt afortunat.
I tractant-se d'una fira, vau aconseguir firar-vos?
Sí, perquè comptàvem amb un equip que va treballar, bueno, va treballar fins a l'increïble. L'equip de producció, que va estar durant tota la setmana a la llotja, venent el producte, treballant perquè l'espectacle es donés en bones condicions allà a Tàrrega i es pogués portar on sigui, i bueno, vam fer una feina impagable.
I projecció, per tant?
Bueno, la projecció, aquestes coses de les fires, el resultat es veu després, no? De moment, aquests dies hem estat una miqueta descansant, perquè ha estat una setmana intensa, però ja la cosa, la màquina es posarà en funcionament, suposo, i es tractarà de tornar a contactar amb la gent que ja va estar parlant sobre aquest assumpte, i m'imagino, jo crec que sí que ens sortiran bolos. Després hi ha una altra cosa que no podem oblidar, que sembla que la societat, o no sé a qui correspongui, sembla que se n'oblidi una mica, i és que aquest any són els 10 anys, malauradament, de la desaparició
de la mort del
Vázquez Montalbán. El mes que ve, el dia 18 d'octubre,
molt lluny, a Port de Bangkok.
Exacte, va morir a Bangkok. Farà 10 anys que va morir. I bueno, no sé, nosaltres no és que ens hàgim convertit en els homenatjadors d'aquest aconteixement, ni molt menys, però sí que nosaltres estem intentant fer una petita aportació a la memòria del Vázquez Montalbán. Memòria que jo i molta gent, imagino, trobem a faltar.
Joan Berlanga, moltes gràcies per ser avui al Molta Comèdia del Sant Cugat a Fons.
A vosaltres.
Fins aviat.
Adéu, vale. Joan.
Vale.
Eduard, aquesta Fira de Tàrrega es va consolidant, es referma com un gran aparador de les arts de carrer a nivell internacional. En aquesta ocasió s'hi han pogut veure 46 espectacles de 68 companyies. Això va generant noves tendències, nous llocs de...
Jo vull rectificar, Digues. Han sigut 77 espectacles.
77, jo m'he quedat curt, per tant.
Ah, 77 espectacles. És la
33a edició.
Ja sortirà.
I després parlem d'una 31a edició.
Jo me'n recordo la primera, Jo me'n recordo la primera. Bueno, tu que m'havies nascut.
No. Clar, estic comptant. Clar. I pensava que potser qui, no sé si recordarà la primera també, és la Dolors Vilarassau, la segona convidada d'aquest Molta Comèdia, a petició de l'Eduard Gené, i ja al telèfon. Dolors, molt bon dia, directora de teatre.
Hola.
Bon dia.
Hola,
Dolors.
Presentador.
Com estem?
Bé.
Com va tot?
Mirant,
Com van les cineres?
Que precisament eren a Tàrrega.
Sí, bueno, érem a Tàrrega, matisem-ho. Nosaltres no vam actuar a Tàrrega, però Tàrrega no és només una exhibició d'espectacles, no? Sinó que també és una fira, i per tant hi ha tot un tema de contractació d'espectacles, on hi ha molts programadors. Hi ha un espai que es diu La Llotja, on hi ha aquests programadors, i gràcies doncs al paraigües que ens va oferir l'Associació d'Actors i Directors Professionals de Catalunya, doncs vam poder fer una presentació en vídeo de les cineres, que en realitat doncs va ser molt profitosa, perquè la veritat és que ja tenim alguns bolos relacionats doncs amb aquesta estada nostra a la Fira de Tàrrega, no?
Això que volia preguntar-te és com el resultat de la fira és positiu, pel que dius.
Molt, molt. Hola, si ets l'Eduard.
Sí, qui pensaves que era?
Saps què passa? Que no et sento.
Qui pensaves que era?
No et sento gaire bé.
Abans t'ha parlat el Sergi alemany. I ara sóc jo.
D'acord, per això he dit hola, presentador. Ara, hola, crítico, quina por.
Ens fem acompanyar bé, Dolors.
Sí, sí, molt, molt, molt positiu, perquè hi va haver força gent que es va interessar doncs pel nostre espectacle. Vam poder passar tots uns fragments de vídeo, a la presentació que vam fer hi havia 30 i pico de programadors, o sigui, molt bé. De moment ja tenim una actuació a la fira aquesta de Móra d'Ebre, Literàtum, que també és una fira d'espectacles d'origen literari, i després, sobretot, una cosa molt interessant, que és que ens ha sortit una gira mitjançant una cosa que es diu Xarxa Alcover, com sabeu, el Cuber és aquest diccionari, aquest famós diccionari català-balear-valencià, llavors vol dir que és una gira per diferents teatres de Catalunya, de València i de Balears. Tot això ara ho estem lligant, també hi ha hagut altres persones que s'han interessat, o sigui que, la veritat, molt contents, no?
Home, jo
molt
estic,
contentes, en aquest cas.
Jo estic content també d'escoltar-te, però quan sento València i Balears començo a tremolar, Dolors?
Home, hi ha de tot, València i Balears?
Sí, Germà, però...
Em sembla que la via va anar fins a Vinaròs.
Va arribar fins a Vinaròs, sí. Amb dificultats, però hi va arribar.
Val, alguns n'hi deuen haver encara.
Sí. No, hi està.
No, sí que fa una mica de por.
I està molt bé.
I pensant que el 2014, que és per quan ens està sortint tot això, doncs ja serem un estat independent, doncs diem, a veure si ara ja no valdran les contractacions, si no ens deixaran entrar.
Ja penso que sí, perquè el que espero, entre altres coses, quan sigui independent Catalunya, és que el teatre estigui molt més valorat del que està ara.
Ja.
Ho espero.
Home, ja ho està molt, perquè... Has de pensar que, bueno, Espanya no sé què farà sense Catalunya, però també el teatre a Espanya no sé què farà sense el teatre català, igual com passa amb el tema dels esportistes
és
i molts altres temes, no?
És veritat. Molt bé, Dolors, doncs escolta'm, estem molt contents d'escoltar-te i de veure que la fira va funcionar bé. I, en fi, ara passo...
Els que van triomfar molt van ser els Montalbán,
Sí.
Hem parlat... Va ser un dels èxits de la fira.
Hem parlat amb en Joan Berlanga fa un moment.
Sí.
Dolors, moltes gràcies. Seguirem parlant perquè, com bé dius, tot just ara comencem una nova temporada.
Molt bé. Adéu-siau.
Eduard, fem referència a un altre tema que ja ha quedat enrere, és el mercat de música viva de Vic, i encara ens queden temes per tractar avui al Molta Comèdia. Unes dades però abans de la Fira de Tàrrega,
perquè,
que no hem comentat.
Sí, perquè em sembla molt important. O sigui, va haver-hi 300 representacions dels 77 espectacles que estaven programats. El que passa és que tu apuntaves 40 i pico perquè hi havia uns que estaven dintre la programació oficial i uns altres que no, però evidentment estaven a Tàrrega.
Els hem de comptar tots finalment.
I la gent hi va anar, no? I penseu que hi havia 788 professionals del món de l'espectacle acreditats per veure els espectacles, dels quals 451 eren de Catalunya, 134 eren de fora de Catalunya, de l'estat espanyol, i 203 internacionals. Clar, no oblidar que en aquest cas a la Fira de Tàrrega va haver-hi un apartat específic a Mèxic, i que va tenir molt èxit i que va funcionar molt bé i que va impactar a moltíssima gent, i m'imagino que aleshores també el que va produir és una avinguda de gent, doncs, de l'Amèrica Llatina també per poder veure quins espectacles podien anar, en aquest cas, cap allà, no?
Això ho situa al mapa, diguem, de les escèniques del món totalment, que
totalment.
Hi hagi tanta gent de fora de l'estat espanyol, ja sí. Dic, aquests 200 i escaig observadors,
sempre
dir,
hi ha hagut,
és fantàstic.
Sempre n'hi ha hagut, Sergio.
Però és moltíssima gent.
Sí, sempre n'hi ha hagut, el que passa que ha anat creixent, o sigui, és una experiència que... d'èxit absolut, i del que era, el que ha sigut, el que ha estat ara. I va haver un moment que va haver una mica de gap, una mica de baixada, es va produir més o menys fa uns 10 anys. Quan la fira va trencar una mica el que era com a tal fira del teatre, i era més una fira de birra, saps? Birres i una cosa brutal, i allò va haver un moment de baixada, però això va durar poc. Ara, dintre d'una fira com aquesta ha d'haver-hi de tot, no?
Home,
Eduard,
de una mica.
Deixant Tàrrega i marxant cap a Vic, hem entrat amb els Pets, una formació que no va poder ser finalment al Mercat de Música Viva de Vic. El comunicat és que el seu cantant Lluís Gavaldà es trobava amb estrès, però que sí que han confirmat que el 4 d'octubre el Teatre Auditori no perilla, en principi, aquest concert.
Esperem que sigui així. La veritat és que sap greu, no?, que hi hagi una cosa d'aquesta mena, però totes les persones estem, en aquest cas, en fi, ens pot passar el que hauria passat amb en Lluís Gavaldà, i és una pena. El mercat de la, o sigui, la música viva de Vic també és igual com Tàrrega, o sigui, va sorgir una mica més tard, vuit anys més tard de l'altre, però és d'aquestes dues fires, d'aquests dos mercats que obren la temporada des del punt de vista internacional, perquè jo com veig la programació del mercat de música de Vic és amplíssima, també amb 30 concerts, una cosa brutal, i va ser una cosa interessant i una cosa que té, simpàtica, doncs, el primer concert, no? Evidentment, el concert aquest que va reunir en Ramon Montaner, que havia sigut el director del mercat durant 3 anys, com que tots els directors li van preguntar quina cosa podien fer d'especial per commemorar els 25 anys.
Programem entre tots.
I llavors van dir, pues, i ell va proposar una, que em va semblar genial, que és reunir sobre l'escenari a tres persones, doncs, com són el Cisa,
també, per començar,
el Quimi Portet i el d'Antònia Font.
Quan és res.
En tot cas, els Pets el 4 d'octubre, en principi, al Teatre Auditori estan confirmats. I això es diu molta comèdia, però l'Eduard en el seu dia ens va proposar que potser es podria arribar a dir puro teatro.
Teatro, lo tuyo es puro teatro, falsedad bien ensayada, estudiado simulacro, fue tu mejor actuación.
Eduard, entrem en puro teatro de la Lupe. Comentarem en tot cas la setmana vinent, que això podia haver estat el títol de la secció, però que finalment és molta comèdia.
Sí.
Mantindrem la intriga fins dimarts de la setmana vinent, ens queda un convidat avui.
Ens queda un convidat, ja ho sé, ja ho sé. I a més un convidat que pot dir moltes coses i a més bones, cosa que en aquest moment ja convé. A mi, deixa'm un petit apunt només, perquè ell es va presentar al Festival Internacional de Jazz de Barcelona. Dic això com a cosa important perquè, com ja sabeu, la inauguració d'aquest festival es fa precisament al Teatre Auditori de Sant Cugat. I, clar, aquest és un aspecte importantíssim, perquè això, fins ara, totes les vegades que havia començat aquest festival, mai havia passat, sempre hi ha hagut Barcelona, i Sant Cugat s'està consolidant en aquest sentit, i que vingui el grup que inicial, i sobretot per mi, que vingui Badallana Rips, és algo extraordinari.
I escolta, té un cartell aquest festival, a mi em sembla al·lucinant el d'aquest any, eh? M'agrada moltíssim.
Un cartell, a més, estrany. Passa amb els festivals, no, espera, que et diré.
A veure, per què ho dius?
No, t'ho explico ràpidament. Perquè en el jazz, el festival de jazz, en aquest moment, s'hi aplega una quantitat de gent que, de fet, no són. La Ginesa Ortega és una gran cantant, però no és una cantant de jazz. Però això és igual, en el fons. No,
a veure, jo vull... Tenim l'oportunitat per veure-la.
Jo vull remarcar, perquè és igual. És una persona, en aquest cas, com per dir, com altres, no? El Jimmy Cullum és un cantant de jazz realment? Clar, seria un baladista tipus Frank Sinatra, tipus Perry Como, etc. Ho és de jazz? Doncs, bueno, per què no? Per què no? Això és el que em referia quan comentava aquest fet, eh?
Té molt bona pinta que s'estreni des d'aquí, aquest Festival de Jazz Internacional de Barcelona. Després d'aquest molta comèdia arribarà el Fahrenheit, la secció de literatura al Sant Cugat a Fons, on mantenim col·laboradors, el Jordi Van Campen i l'Anna Mael, avui amb el Jordi Van Campen.
Mucho teatro.
Mucho teatro també al Van Campen, eh?
Van Campen, mucho teatro, eh?
I precisament un dels temes que tractarem és la Setmana del Llibre en Català, que recordem que no fa pas massa anys va passar també per Sant Cugat, però va ser cosa d'un any. Per tant, esperem que no sigui excepcional també aquest inici d'un festival, com és el de jazz, des d'un punt que no és Barcelona. Últim convidat i anem acabant ja aquest molta comèdia, Eduard.
Home, que tenim una persona amb nosaltres que, si abans parlàvem al principi del programa de l'apertura de la temporada i comentàvem aquest fet de dir la crisi és dolenta, però també és bona. I si té una part bona és precisament que obliga a ser més creatiu, que obliga a pensar les coses, que obliga a buscar solucions que potser en un altre cas no buscaria. I penso que aquí tenim un representant del tipus de persona que no es queda limitat al que passa, que no accepta mai un no, o no accepta mai el dir no podem fer res més, sinó que treballa i treballa per aconseguir-ho, que és en Lluís Cabal, que aquí el tenim. Bon dia, Lluís.
Bon dia.
El Lluís Cabal de Més Sarsuela.
O puede ser que esa mujer es buena.
Lluís, bon dia.
Bon dia.
Acabeu amb Cançó d'amor i de guerra i ja a partir d'avui la Taverna del Puerto al Teatre Victòria de Barcelona.
Sí, avui mateix, avui estrenem.
Això no genera estrès, com el Lluís Gavaldà?
Bueno, genera molta feina, no hem tingut vacances, però bé, tot estrena, sobretot genera expectativa, no? I il·lusió, que és el que ens mou actualment.
Jo penso que en Lluís, com deia, té una característica que és aquesta, que és un home que és molt actiu. A part d'això té un quartet, també un quartet de música de cambra, però un quartet de música de cambra que és capaç d'interpretar, no quedar-se amb un repertori, diguem-ne, clàssic, sinó que et pot fer un concert amb música de pel·lícules, o et pot fer un concert amb música de tangos, o et pot barrejar aquest tipus de música, perquè ell em sembla que jo i ell estem d'acord amb una cosa, i és que la música, la bona música, no té segments, no té separacions.
Ah, no, sí, sí.
És bona música.
No, a mi fa molta gràcia quan diuen estils de música i tal, classes de música n'hi ha dues, bona i dolenta, i després hi ha molts estils dintre d'això, i dintre d'aquests estils hi ha música bona i dolenta, però de categories de música només n'hi ha dues, la bona i la dolenta. Nosaltres intentem, doncs, això, donar vida a aquestes obres que pensem que tenen nivell, i és el cas també ara de La Tavernera.
La Tavernera del Puerto, que avui, com diem, fa la primera funció al Victòria i fins al 29 de setembre.
Fins al 29 de setembre.
Estarem tres actes.
Se solen tres actes, de Pablo Sorozábal, i és, sens cap mena de dubte, una de les grans, de les grandíssimes obres del gènere de líric de Sarsuela. Que bé, a nosaltres ens agrada dir que la sarsuela, de fet, és una paraula que la gent li tira enrere, no? Però, com em preguntava un amic meu, deia, no es composen sarsueles ara? Dic, sí, ara en diuen musicals. Perquè estem parlant del mateix gènere, ha evolucionat d'una altra manera, si vols, però estem parlant d'això.
Hi ha molta gent que ho ignora, però Nietzsche, que ningú podria pensar que podria fer-ho, era un aficionat a la sarsuela. I deia que comparava la sarsuela amb l'opereta vienesa.
Sí, és que...
O sigui, feia una comparació i deia, en definitiva, quina seria la gran diferència de la sarsuela amb l'òpera? Doncs que la sarsuela, en alguns casos, no en tots, hi ha més temps parlat. Mm. Hi ha temps parlat, és a dir, que hi ha una interpretació que és enraonada, i en un moment determinat els actors o les actrius es posen a cantar. Exactament igual com un musical.
Exacte, un musical. Un musical, és això. És que la sarsuela és la nostra opereta. De fet, jo diria que l'única diferència entre l'opereta vienesa i la sarsuela és l'idioma. La resta, l'estructura, la forma, la idea, és un gènere que és d'origen popular, i és, de fet estem parlant del mateix gènere.
El Cançó de Mori de Guerra vau estar el dia 11... fent la Victòria,
sí, de l'11 al 15.
I devia ser bastant emotiu, no?
Sí, tot i que el dia 11, l'11 de setembre, la diada no és un dia especialment bo pel teatre, perquè la gent està al carrer el dia 11. Però sí, la gent que va venir estava entusiasmada, era un molt bon dia per presenciar aquesta obra.
Una obra, Lluís, que girarà. No només es quedarà al Victòria?
Sí, evidentment, i estarem a Sant Cugat, cosa que ens omple de satisfacció i d'il·lusió també, perquè ja per segon any consecutiu doncs podrem presentar el nostre espectacle al Teatre Victòria, al Teatre Victòria de Sant Cugat, que serà el dia 24 d'octubre, diumenge 24 d'octubre.
I abans farem una xerradeta.
Sí, home, sí, les que vulguis, farem la presentació.
Farem la presentació al Cafè Auditori, que ja convidem a tots els oients.
L'Eduard Gené serà l'encarregat de presentar l'obra uns dies abans que arribi, com deia Lluís, a finals d'octubre. Teatre Auditori, no? Hem comentat, Eduard, la setmana que ve, el cap de setmana, arrenca la celebració dels 20 anys, la temporada dels 20 anys, per
sí,
tant...
Hi ha un acte públic obert a la plaça Victòria dels Àngels, que està molt bé, perquè és molt variat i molt interessant, amb alguna participació d'aquí, el Bremen amb el baixista d'aquí, després hi ha el grup dels Brothers que també estaran allà, i en acabat hi haurà l'Antònia Font, o sigui que estarà bé. I després hi haurà un disc jockey de la pròpia cantera del Teatre Auditori, que suposo que estarà fins que l'Ajuntament li permeti, que no sé quina hora serà. I en acabat el dia 30 serà el dia de la commemoració.
Lluís, anem tancant el Molta Comèdia. Has estat l'últim dels tres convidats que avui han passat per aquí, en aquesta secció que avui hem estrenat, perquè precisament dimecres de la setmana passada, dia 11, a Diada Nacional de Catalunya, no hi havia la programació habitual en aquesta casa. I crec que l'Eduard, per tancar avui, demana la col·laboració de tots els que ens trobem ara a l'estudi.
Va haver-hi un moment quan va haver-hi la presentació aquesta de la temporada...
El Catalunya aixeca el taló.
Van dir, aprofitem aquella cançó de la vida de Brian, de Monty Python, que deia, busca el lloc bo o adient o de la vida. I xiulaven, us en recordeu?
Sí, feien, sembla, sí.
I feien, com ho deien? Two friends look on the bright side of life.
Eduard Jané, crític cultural, i que ens acompanyarà, no s'ho perdi, al llarg de tota la temporada. Si la temporada passada ho feia els dilluns, amb el Jané tot l'any, amb una crítica de tot, de la societat, de la política, de l'esport, aquest any com a crític que és, els dimecres, al Molta Comèdia.
Però que se'n dir que no podia continuar dient segons què.
No, home, no ens han portat cap tipus de censura. Va ser una idea nostra traslladar-te el dimecres i traslladar-te al teu camp i pel qual requeríem un especialista.
Molt bé.
Lluís, moltes gràcies.
Moltes gràcies.
Molta
a
sort al Victòria. Gràcies. Amb l'obra que estreneu avui. A quina hora la funció?
A 9:15.
A 9:15 avui.
A 9:15 i els dies de cada dia, i a les 6 de la tarda els caps de setmana i festius, perquè el 24, que és dimarts, a Barcelona és festiu, que és la Mercè, i aquí serà a les 6 de la tarda.
Eduard, gràcies i fins la pròxima, que serà dimecres
de la setmana vinent. I que parlarem sobretot del Teatre Auditori, no?
Parlarem sobretot de l'Auditori, que obre de la temporada dels 20 anys.
Vinga, fins una altra.